Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Ajuntament ha fet a més matxa totes les reunions concertades. Així ho ha assegurat avui l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, malgrat que, segons ha pogut saber aquesta emissora, ahir no s'hauria produït una d'aquestes trobades. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Serracant assegura que l'espai de diàleg que es va fer públic ahir es manté.
L'Ajuntament i l'empresa van fer un comunicat dient que hi havia aquest espai de diàleg i, en tot cas, si deixa de ser-hi, suposo que també faran un comunicat que l'acordarem. En tot cas, ningú ha dit que deixi de ser-hi. L'alcalde diu que continua sent-hi, però que es farà amb la discreció necessària perquè es pugui arribar a un bon acord, que no pot ser cap altre que portar a la retirada de l'ERO.
Altres fonts, però, apunten que hi hauria importants diferències entre les forces de govern a l'hora d'abordar les negociacions amb l'empresa concessionària per evitar l'acomiadament de 43 treballadors.
Els veïns dels Marinals afectats per aluminosi carreguen contra l'Agència de l'Habitatge de Catalunya després que aquesta hagi negat el mal estat dels immobles.
La Conselleria de Territori no accepta el tercer informe encarregat per l'Ajuntament de Sabadell. Tant els veïns com l'administració local asseguren que prendran mesures si l'agència continua ignorant la situació.
I en esports, Felipe Sanchón assegura que ha treballat a fons per poder formar part de l'11 titular del Sabadell.
El davanter arlequinat ha perdut protagonisme aquest inici de temporada amb 400 minuts menys que en el mateix període de l'any anterior. El gol a Lleida espera poder tornar-se a guanyar un lloc.
Són les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. Creuaran bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. Seran més abundants i compactes a la meitat nord, on podran deixar el cel localment molt ennuvolat a estones. A partir del vespre es formaran núvols baixos al Pla Lleida i al litoral nord que podran deixar el cel molt ennuvolat en aquests sectors. La temperatura és en general semblant o lleugerament més alta i volta a hores d'ara entre 14 i 18 graus al litoral i al prelitoral i entre 10 i 15 graus a la resta del territori. Pel que fa a demà, es mantindrà l'estabilitat meteorològica i predominarà el cel serè o poc ennuvolat fins a mitja tarda, pel pas de bandes de núvols alts. A partir de llavors, però, la nuvolositat augmentarà per l'oest i hi haurà la possibilitat d'algun ruixat feble al final del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 3 quilòmetres a Sant Quirze i 5 a Montcada en sentit Barcelona. També hi ha retencions a la C16 a Rubí en sentit Manresa i a Sant Cugat en sentit Barcelona, i a la B30 a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud, i a Cerdanyola, on sí que hi ha problemes, 4 quilòmetres concretament en sentit nord per enllaçar també amb aquesta C58. A la P7 a Barberà hi ha 6 quilòmetres de cues en sentit Girona i 4 en sentit sud. I si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda de dalt, entre Diagonal i la Meridiana, en els dos sentits. Passant pràcticament 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, assegura que totes les reunions programades a Mesmatza, la concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries, s'han celebrat. Això després que algunes fonts alertessin aquest matí que ahir l'Ajuntament els va deixar plantats a l'empresa.
Unes fonts que també explicaven que hi hauria diferències entre els quatre grups que formen el govern municipal. Serracant no nega que hi ha debat, però assegura que sempre s'arriba a un consens.
Dins el govern sempre, no? Ara, no? Sempre hi ha debats interessants, perquè és un govern amb quatre forces, amb 14 regidors i regidores, i per tant hi ha debats en el govern, i més en una situació com la que ens trobem, una situació tan greu com la que ens trobem, una situació greu que una empresa vulgui despedir 43 llocs de treball i que aquesta empresa, a més, tingui la prestació del servei de neteja i recollida de residus a la ciutat. És una situació greu. Treballem des del debat necessari que hi ha d'haver en un govern d'aquest tipus, però també un debat que porta a compromisos per part de totes les forces.
Des de dilluns, el to de les dues parts ha rebaixat i actualment asseguren que han obert un espai de diàleg per trobar solucions a la situació actual. No obstant això, Serracant assegura que no renunciaran al model de facturació ITF que garanteix el compliment del contracte.
Per nosaltres hi ha una línia que és bàsica, que és el compliment de la instrucció tècnica de facturació, ho hem dit moltes vegades, i aquesta és la posició del govern. A partir d'aquí, està clar, hi ha d'haver una via de diàleg, hi és, i segueix oberta, i no s'ha trencat.
Recordem que hi ha una possible intervenció d'Esmatxa prevista per abans de Nadal i que aquest dissabte es portarà a terme un ERO que deixarà 43 treballadors a l'atur.
Uns acomiadaments que els empleats de l'empresa intenten evitar amb diverses mobilitzacions. Avui s'han concentrat davant les cotxeres d'Esmatxa a la carretera de Castellà i ahir uns 200 treballadors ho van fer davant de l'Ajuntament, on van cridar proclames en contra del govern actual i a favor de la negociació. Si res no canvia, hi ha diverses jornades de vaga intermitent, la primera pel pròxim dilluns 3 de desembre.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Primer pas per adaptar els usos del riu Ripoll al context actual. El ple municipal d'aquest mes de novembre farà oficial demà a la tarda la modificació del Pla General d'Ordenació del Parc Industrial d'aquesta zona, que es va començar a gestar durant el mandat anterior. Entre altres coses, inclou la possibilitat de dividir grans parcel·les fins ara ocupades per grans indústries. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Així mateix també limita la possibilitat que aquesta zona aculli magatzems d'empreses. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, explica el perquè d'aquesta decisió.
No permetre usos que generin una tensió, no? Per exemple, en un increment excessiu de les necessitats de mobilitat i transport de mercaderies. No? I per tant, aquí hem buscat aquest compromís, no? De generar interès per l'activitat econòmica perquè se situï, però també acotant quina activitat econòmica volem de forma preferible que se situï en aquest àmbit i quina ens sembla que generaria doncs, unes necessitats de mobilitat, de transport.
La modificació aplicada també obre la porta al debat per incorporar nous usos en aquesta zona, com per exemple els esportius o els d'oci. El debat s'està iniciant just ara i encara no hi ha un calendari per regular aquests usos. La modificació del Pla del Ripoll es presentarà demà al ple, però no se sometrà a votació. En canvi, sí que es debatran qüestions com l'adjudicació al contracte de serveis d'atenció domiciliària, que suposa una ampliació del pressupost i millores salarials pels treballadors.
Encara en política, la secretària general de Podem Sabadell i candidata del Partit Morat a les municipals del 2019, Marta Morell, no descarta que la formació pugui presentar-se en solitari als comicis en cas que la coalició amb els comuns no fructifiqui. Morell ho ha dit l'endemà que els inscrits a la formació hagin ratificat a través de primàries com a cap de llista de Podem als comicis del 26 de maig.
En una entrevista al magazín El Matí de Ràdio Sabadell, Morell ha explicat que la prioritat és configurar una coalició amb els comuns encapçalada per ella mateixa.
Pensem que el volum de vots assolit indica que hi ha una voluntat àmplia de les persones inscrites de Podem a Sabadell perquè sigui jo la persona que encapçali la llista electoral a la qual participem, però sí que m'agradaria insistir que ha de ser fruit de l'acord polític entre els actors que formem part i que aquest acord ha de tenir en compte el moment polític al qual estem vivint.
Ara bé, si no s'arriba a l'acord, la secretària general de Podem és partidària d'anar en solitari. En aquest sentit, Marta Morell ha aclarit que no es presentarà a les primàries d'En Comú Podem Sabadell perquè ja han fet el seu propi procés i diu que ara és tasca dels comuns designar les persones que formaran part de la futura llista. Sobre quin ha de ser el paper que ha de jugar l'actual tinent d'alcalde, Joan Berlanga, la líder de Podem a la ciutat ha afirmat que la seva experiència al govern serà molt valuosa i que per això ha de tenir-hi un paper destacat. No obstant això, considera que calen nous lideratges que donin un paper rellevant a les dones. Pel que fa als eixos que ha de tenir la candidatura, Morell advoca per una llista que garanteixi el benestar, que sigui eminentment feminista i que posi els problemes dels sabadellencs al centre del debat polític.
Notícies vespre.
El veïnat dels Marinals denuncia que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya nega que els pisos del barri estiguin afectats per aluminosi, oxidació o carbonatació. Després de la reunió que les parts van mantenir el passat mes de setembre, la Conselleria de Territori no reconeix el tercer informe que ha encarregat l'Ajuntament de Sabadell.
Front comú entre veïnat i consistori per reclamar que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya accepti un tercer estudi sobre l'estat dels pisos dels Marinals. L'empresa pública assumeix un informe de 1992 que ja detectava la presència de luminosis en 600 habitatges del barri, però ara descarta que 170 d'aquests tinguin problemes estructurals. Segons ha explicat Glòria Rubio, regidora d'Habitatge, la Generalitat va arribar a l'acord de fer un altre estudi neutral, però van proposar fer l'encàrrec de forma conjunta amb l'Ajuntament, un punt que el consistori no va acceptar perquè la Generalitat és una de les parts del conflicte.
Exigim a la Generalitat que compleixi amb el compromís que va prendre davant nostre i davant del veïnat, que era posar-se a disposició per realitzar el procés de mediació que iniciava l'Ajuntament. I si no és així, que ho formalitzin dins el procés de mediació, que no estan disposades i que no estan disposats a participar en aquest procés de mediació i a acceptar els resultats que en surtin. I en tot cas, si passa això, tant el veïnat com l'Ajuntament, ja prendrem les mesures que haguem de prendre.
Rubio creu que és cínic que ara la Generalitat i l'Agència de l'Habitatge Catalana qüestionin qui ha de fer l'informe i que si la Generalitat no l'accepta, l'Ajuntament i els veïns prendran mesures. Mentrestant, el veïnat veu que aquesta és una maniobra més per dilatar el procés i no enderrocar els pisos. Denuncien que només han topat amb mentides i que els blocs de la fase 1, que havien de ser substituïts arran dels resultats dels primers informes de 1992, encara estan en peu. Jaume García Arija, portaveu dels afectats dels pisos de Marinals, apunta que l'agència no es fa responsable dels problemes dels blocs.
El 6 del 9, el dia de la trobada entre els veïns, Ajuntament de Sabadell i Agència de l'Habitatge, no varen trobar el diàleg, la negociació i l'empatia per enlloc. La directora Judit Gifreu s'escuda fent-nos responsables als veïns i veïnes per ser propietaris. Doncs sí, senyora, som propietaris. Propietaris d'uns habitatges que vostès ens van vendre amb vicis ocults i patologies estructurals greus, amb carbonatació, oxidació i aluminosi.
El Ministeri de Vivienda va constituir els blocs de la primera fase i la segona dels Marinals el 1954. Després van passar a mans de l'empresa pública Adigsa abans de ser responsabilitat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
3 minuts per un quart de 8. Aquest dissabte es commemora el Dia Mundial de la Sida, una malaltia que a hores d'ara segueix estant envoltada d'estigmes. Precisament amb la intenció d'acabar amb aquests clixés, el govern espanyol ha anunciat aquesta setmana la creació d'un pacte social que podria arribar a suposar l'entrada a la policia de les persones amb el virus del VIH que fins ara en tenien entrada vetada.
El virus de la sida va aparèixer als anys 80 i fins aquesta setmana el govern espanyol no ha fet un pas definitiu per normalitzar-la. El govern central ha impulsat un pacte social per la no discriminació i la igualtat de tracte associada amb el VIH, amb l'objectiu d'evitar situacions discriminatòries. Aquesta llei facilitarà a les persones amb el virus poder fer coses tan simples com entrar a una piscina, sol·licitar una hipoteca o presentar-se a les proves d'accés als cossos de les forces de seguretat de l'Estat. Des de l'entitat Actua Vallès celebren aquest pacte, però ja asseguren que per ells el debat és un altre. Ho explica Alberto Capitán, director d'Actua Vallès.
Si aquella persona passen 7, 8, 9, 10 anys i el VIH sí que deteriora el seu estat de salut, aquí pot ser més difícil. Llavors, hem de valorar a l'hora d'accedir a la funció pública no tant si és portadora del VIH, si té la infecció, sinó quin és l'estat de salut.
Segons Laia Pérez, directora del Centre Residencial Sara, s'ha avançat molt en l'acceptació de la malaltia dins de la societat, però segons Pérez encara s'han de fer molts progressos per normalitzar-la completament.
Diguéssim que la realitat òbviament ha canviat, l'avenç de farmacològic ha possibilitat també donar una nova mirada als processos de les persones amb VIH, però la veritat és que mentiríem si no diguéssim que encara hi ha estigma, no? Sobretot en certs sectors de la població amb VIH.
Aquest dissabte celebra el Dia Mundial de la Sida i Sabadell ho vol commemorar amb tot un seguit d'activitats al carrer.
I no deixem l'àmbit social perquè la Fundació Privada Tendis presenta la seva setena panera solidària. Aquest any compta amb articles aportats per 90 empreses i comerços. L'objectiu és arribar a les 10.000 participacions venudes, 4.000 més que l'any passat, és a dir, recaptar 25.000 euros per beneficiar els 250 usuaris amb discapacitat intel·lectual de l'entitat.
La panera solidària va néixer en plena crisi econòmica i de retallades. Tot i que aquest episodi comença a quedar enrere, la gerent de Tendis, Montse Estrada, admet que els diners encara són necessaris.
Cada any hem d'invertir entre 100 i 200.000 euros que ens n'estem en sortint de fer-ho a través de captació. De captació de fons, de béns o d'iniciatives, com seria la panera, o demanant col·laboració, subvenció, convocatòries de subvencions a molts ens i entitats, no?, que sortosament doncs, ens van donar un cop de mà.
Articles com un ordinador portàtil HP, una càmera fotogràfica Polaroid, un Smart TV, una videoconsola Mega Drive, una bicicleta o un creuer per a dues persones seran els grans reclams de la panera. Les participacions valen 2,50 euros i es poden adquirir als centres de l'entitat, al portal web i a diversos comerços com el Xaviot, on està exposada.
Més notícies, en aquest cas en política, el PDeCAT renova l'executiva local. La nova junta està composada per 11 persones i la liderada per Cinti Andreu.
Algunes renoven el càrrec, com és el cas d'Antoni Sánchez, Manel Borrell, Oriol Vega, qui fins ara n'ha estat el portaveu i president de forma interina. Cinti Andreu, nova presidenta de l'executiu local, afirma que cal defensar la veu del partit i que el PDeCAT està adherit a la candidatura de Ciuró.
Que nosaltres donem suport, evidentment, a la candidatura, perquè és la nostra candidatura. El que passa que aquesta executiva està feta per treballar a meitat i meitat, no? Treballar per el que ve del partit, per donar la veu al partit, endreçar el partit i després, pues, bueno, ajudar la candidatura que es presenti, sigui la que sigui. Vull dir que, evidentment, que apujem aquesta perquè és la que s'ha presentat.
Sobre les llistes a les municipals de l'any que ve, Andreu ha volgut deixar clar que és una competència de la candidata i és ella qui ha de dissenyar la llista de Junts per Sabadell.
Uns 300 estudiants de la Universitat Autònoma tallen els accessos al campus de Bellaterra.
Un grup d'estudiants han fet nit a la Facultat de Filosofia i Lletres i s'han concentrat a les 7 del matí a la plaça Cívica, des d'on s'han dividit en piquets i han bloquejat els accessos a les facultats i l'aulari central. Els sindicats estudiantils exigeixen que s'apliqui una rebaixa del 30% de les taxes universitàries que va aprovar el Parlament de Catalunya el 2016.
I aquest dissabte, a 8:15 del vespre, s'inaugura la 42a edició de la Mostra de Pessebres de l'Acadèmia Catòlica.
En un pessebre hi ha d'haver-hi el nen Jesús i el Sant Josep, també la Verge Maria, una vaca i una mula...
Hi haurà un total de 46 diorames que esperen rebre la visita de més de 17.000 persones fins al Dia de Reis. Es tracta d'una de les mostres de pessebres més importants de Catalunya pel nombre de diorames i pel de participants.
Serà una edició plena de novetats. Per exemple, hi haurà 4 pessebres en diverses fases d'elaboració perquè la gent vegi com es construeixen aquestes imatges nadalenques. També es canviarà el concurs popular, al qual es podrà participar amb una fotografia, i el pessebre de la ciutat anirà carregat de sorpreses. Francesc Bartolomé és el president de l'agrupació de pessebristes.
Aquest any tornem a fer el pessebre de la ciutat, el pessebre monumental de la ciutat. De fet, hem començat ja a treballar-hi a la Casa Duran. Pretenem aquest any incorporar alguns elements que, òbviament, són encara sorpresa i, per tant, no es puc avançar, però diguem que serà un pèl novedós, un pèl diferent respecte al dels anys anteriors, sempre pensant en què és el pessebre de la ciutat.
La inauguració d'aquest dissabte comptarà amb la participació de l'escriptor Genís Cinca, sabadellenc d'adopció, el qual està força vinculat amb l'entitat. També hi haurà l'acompanyament musical dels músics de Gràcia i pels fans de les figures dels caganers. Aquest any hi haurà una extensa exposició al casal Pere IV del 21 de desembre al 6 de gener.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Ja saps què faràs aquestes vacances de Nadal? Torna al taller de ràdio musical Kids FM.
Hola, t'agrada la música? T'agradaria presentar les teves cançons preferides com un autèntic locutor de ràdio?
Sí!
Doncs t'estem buscant a tu.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som.
Kids
XFM t'ofereix l'oportunitat de que agafis el micro, escollis la teva música i que ensenyis a tot què ets capaç de fer i de dir.
Kids FM et vol ensenyar a fer ràdio. Què podem dir? Com ho podem dir? I el més important, tu ets el protagonista, tu ets la veu de la ràdio. Descobreix la màgia de la comunicació. Gaudeix de la música des de la cabina de ràdio. Tu tens el control de l'estudi de Kids FM.
Ens encanta la música, ens encanta fer ràdio, però el que més ens agrada és compartir totes aquestes sensacions amb tu. Ara és el teu moment.
Amb Kids FM la ràdio serà teva, la ràdio la faràs tu. Kids FM,
t'estem buscant a tu!
A partir del 27 de desembre, juga i aprèn ràdio musical amb Kids FM. Inscriu-te al web de Sabadell Ràdio La.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat general. El Tribunal Constitucional admet a tràmit la impugnació contra el Parlament per haver reprovat el rei.
El ple del Tribunal ha admès a tràmit la impugnació que el govern espanyol va enviar sobre la reprovació del rei Felip VI aprovada pel Parlament de Catalunya. El ple del TSE ha pres aquesta decisió per unanimitat, malgrat que l'informe del Consell d'Estat sobre aquesta impugnació no va avalar-la perquè no hi va veure base jurídica.
La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha negat qualsevol ombra de dubte sobre la seva gestió al capdavant de la institució de les lletres catalanes.
En declaracions a diversos mitjans, Borràs ha afirmat que tots els processos s'han ajustat a la legalitat i ha assegurat que no pot permetre que es posin entredit la feina de la institució. La consellera ha fet aquests aclariments després que s'hagi fet públic que els Mossos l'estan investigant per presumptes irregularitats quan liderava l'organisme.
I l'Institut Català de la Salut i els metges de Catalunya estan reunits a aquesta hora per evitar el quart dia de vaga.
La reunió ha de servir per acostar posicions després d'una jornada tensa on els professionals de la sanitat s'han concentrat a les portes del Parlament i han intentat entrar a la cambra. Entre les consignes que han cridat i a les que han utilitzat les darreres hores, com a tu també t'afecta o vaga, 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 la primària ja no traga. Aquest dimecres ja és el tercer dia de vaga a l'atenció primària i a la sanitat concertada. La concentració dels metges ha coincidit amb una dels bombers.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'estat de la gespa de la nova Creu Alta centra novament l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell. El conjunt arlequinat ha tornat avui a la feina amb una doble sessió a Olímpia i només trepitjarà el terreny de joc de l'estadi dues vegades més en el que resta de 2018. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La primera serà aquest diumenge contra l'Hèrcules i la segona, en l'últim partit de l'any, a casa contra l'Alcoyano. La gespa està especialment malmesa des de l'últim enfrontament, però en la roda de premsa d'avui, Felipe Sanchón ha assegurat que és un mal que s'ha arrossegat de la temporada anterior.
El último partido fue debido a la lluvia, pero luego hemos estado dos semanas sin tocarla y hay que ver. Ya de la temporada pasada el CP no estuvo bien. Yo creo que se consiguió el último contra Mallorca, que creo que es el último partido y el que estaba mejor, pero bueno, es una cosa que no depende de nosotros y nos tenemos que amoldar al terreno que tenemos, pero ojalá pudiera mejorar.
El Pichichi de la temporada passada ha perdut protagonisme en aquest inici de Lliga. A la jornada 14 de la 2017-2018, Sanchón havia disputat 13 partits, tots ells com a titular. A la 2018-2019 acumula gairebé 400 minuts menys i només ha sortit d'inici 8 cops, marcant el seu primer gol de jugada a Lleida.
Sobre todo fuera de casa, donde no he contado con tantos minutos como el año pasado. En casa he jugado prácticamente todos y, bueno, como comentaba, el nivel de la plantilla es muy diferente al año pasado. El míster tiene más opciones donde elegir y, bueno, y a veces pues toca uno a otro. Yo trabajo y juego para estar cada semana, pero al final el míster que decide y hay que aceptarlo y trabajar, no hay otra.
Recordem que el Sabadell-Hèrcules es disputa diumenge a les 5 de la tarda des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
I del futbol al tennis, perquè avui s'ha posat en marxa el Campionat de Catalunya de tennis per equips a les instal·lacions del Cercle Sabadellès. L'estrena del quadre femení tenia com a plat principal el derbi sabadellenc de quarts de final entre l'equip anfitrió i el Club Tennis Sabadell.
Una eliminatòria que ha hagut de recórrer al punt definitiu de dobles després que cada equip s'emportés dos punts d'individuals. Finalment, després d'una maratoniana jornada, ha estat derrotat el Tennis Sabadell, qui ha aconseguit el seu bitllet per a les semifinals. Yolanda Clemot és la seva capitana.
Sí, sí, molt. Hem començat a les 11 del matí i hem acabat a les 5 de la tarda. Ha sigut una eliminatòria llarguíssima i 3-2 al doble decisiu. I ja et dic, ens han salvat les castanyes la Renata i l'Anna Miguel en aquesta ocasió, que han guanyat els dos punts individuals i el doble.
Un dels factors decisius, com escoltàvem, ha estat la presència de la mexicana Renata Zarazúa, que no estava prevista en una primera instància. Així ho reconeix també el capità del cercle, Bruno Barrientos.
Jo crec que sí, la veritat és que aquesta jugadora marca molt la diferència, no? Perquè està per sobre de les nostres jugadores. És una jugadora que està, bueno, té molt bon rànquing lluita, i bueno, aquí està la diferència, no? Però és que també hem perdut un partit, l'Ester ha perdut un partit que el campionat d'Espanya va jugar contra la mateixa jugadora i l'Ester va guanyar, no? Bueno, l'eliminatòria es pot dir que ha estat amb el número 4, no? Que si haguessin guanyat, doncs era un 3-1 nostre i no haguessin jugat els dobles, no?
El Club Tenis Sabadell s'enfrontarà demà a les semifinals al Barcelona. Demà també es posa en marxa el quadre masculí d'aquest campionat de Catalunya. A un quart d'11 del matí, Cercle Vic, i a dos quarts de dues del migdia, Tenis Sabadell-Barcelona, una eliminatòria calcada a la del femení.
Paco Arjona ha explicat els motius pels quals divendres passat va renunciar a la banqueta del Femiesport Nou Escorial. El ja ex-tècnic de les Quatribarrades ha assegurat que era una qüestió que venia meditant des de feia setmanes. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Karen Arjona va deixar el Femiesport 7 jornades després de l'inici de temporada, ocupant la penúltima posició de la primera divisió femenina de futbol sala. L'ex-tècnic del Femiesport ha aclarit els principals motius del seu adeu a Ràdio Sabadell i ha esvaït qualsevol dubte en relació a un problema amb les jugadores.
En cap moment hi ha cap problema amb l'equip. La meva experiència amb aquest grup ha sigut impressionant. És un grup de noies excel·lents, molt treballadores i molt implicades. Però, bueno, un traspàs d'informació és el que em fa veure les coses clares. Em fa confirmar al 100% les meves sensacions, les sensacions que jo tenia, i és el que em fa prendre la decisió.
Arjona, això sí, seguirà vinculat al Femiesport Nou Escorial, entrenant un benjamí de l'escola i els porters de la base.
La tercera divisió masculina de futbol sala, el grup Zarraona Estudi Barcelona, espera treure's l'espina del mal partit fet contra el Bronzesval Montcada. Els sabadellencs no van passar del 2-2 contra un rival de la part baixa.
Un duel en el qual el tècnic Isma Quiró s'ha mostrat autocrític amb el seu plantejament. Pel tècnic del grup Zarraona, aquest empat és un toc d'atenció de cara al futur.
Has de lluitar partit a partit i amb totes les ganes i totes les armes, perquè si no, en qualsevol moment, és el que dèiem, pots agafar una tirada, una ratxa una miqueta rara i complicar-te la vida.
El grup Zarraona és cinquè amb 17 punts abans de rebre el desè, l'Arrels, un equip que té 6 punts menys i que el sabadellencs i que planteja un joc molt directe. La cita arrencarà diumenge a 1:45 a Cal Balsac.
I l'Oar Gràcia Femení torna a la competició Divisió d'Honor Plata després d'una setmana de descans. I ho fa amb una novetat important a la banqueta, el duel contra el Servigrup Benidorm, que suposarà el debut de Dani Lara després de la destitució de Xavi Font.
L'estrena, però, és de màxima dificultat. El conjunt alacantí arriba com a segon classificat i amb només dues derrotes. L'Oar, en canvi, és penúltim amb un únic triomf. Lara, seleccionador d'handbol platja femení, du unes quantes sessions ja al capdavant del femení verd i blanc i assegura que està esperançat amb el que ha vist fins ara.
Són sensacions molt bones i estic molt esperançat. I, de fet, també tinc aquesta expectativa de a veure què passa el dissabte, no? De, si el que jo veig als entrenaments és veritat al partit. I si és així, jo penso que, home, la permanència és l'objectiu, però que jo crec que tindrem moltes opcions de guanyar molts partits.
L'estrena de Dani Lara al capdavant de l'Oar femení serà aquest dissabte a les 6 de la tarda al pavelló del carrer Boccaccio contra el Benidorm.
I fora de la ciutat, avui es completa la cinquena jornada de la fase de grups de la Champions League.
Des de les 7:05, l'Atlético de Madrid rep el Mónaco al Wanda Metropolitano. Ara mateix el resultat és de 2-0 favorable als matalassers. A les 9 de la nit, el Barça, ja classificat, busca assegurar-se la primera posició al camp del PSV Eindhoven.
Un minut per dos quarts de vuit, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 28 de novembre. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i les actualitzacions i últimes hores les podeu seguir a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9, però ara no marxeu perquè arriba el 13, a les 8 amb un altaló i a les 9 Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.